are brown, and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. Yeah. I'd be safe in war, if I was in LA.
Són els Beach Boys amb la versió de California Dreaming. I no sé si avui parlarem del que va ser un somni que va acabar amb una realitat i que just s'ha posat el punt i final a la seva etapa aquest estiu. No sé si va ser un somni que es va fer realitat o no, o va ser un acte de consciència, però en qualsevol cas avui parlem de la història d'un projecte que ha format part de Sitges, que ha posat el punt i final a aquest estiu, pel que han passat moltes persones i que va tenir un comiat a través de les xarxes que va ser molt emotiu, molt comentat i que nosaltres d'alguna manera a través d'aquest comiat hem volgut recuperar la història i ho hem fet avui i ho fem avui convidant a gairebé tots els membres d'aquell equip inicial que van iniciar aquest projecte. Parlem del Sausalito, del xiringuito del Sausalito a la platja de la Barra, que com sabeu doncs, aquest estiu s'ha acomiadat d'alguna manera d'aquest projecte. I per parlar del Sausalito, doncs qui millor que les persones que van arrencar aquest projecte, que són Artur Puigcibet, Cristina López, Judit Serra, Joaquim Carbonell i Eugeni Bernat, que avui falta, però d'alguna manera hi serà present. Hola, què tal? Benvinguts a tots.
Hola, què tal?
Gràcies.
I ara començava dient, jo no sé si això va ser un somni de joventut que es va fer realitat, perquè éreu molt joves quan això va arrencar, Artur, o no, això va ser un projecte amb consciència, meditat i pensat.
Bueno, va ser una mica una buideria, també, perquè sí, home, el vam currar, la veritat és que tots, va ser molt curiós perquè cadascú dels cinc tenia una línia, un estudiava una arquitectura, l'altre empresarial, no sé què, i tot entre tots va quadrar una mica, però va ser una mica una locura de dir, per què no fem això? I no era ja un projecte que diguis, ni tan sols, bueno, que durés el que ha durat, no teníem ni idea, evidentment, no sabíem ni el que duraria, va ser una locura. Que va sortir bé, bàsicament.
32 temporades, una bogeria. La idea va ser d'algun en concret? O va ser una cosa de la Judit, ensenyada?
No de la Judit, sinó que vam estar de viatge a Eivissa i vam estar a les platges d'allà, molt hippies, amb xiringuitos, amb música, amb hamaques, amb llençolets, i simplement vam venir aquí i ho vam comentar amb els nostres amics tan bojos com nosaltres i ens vam arrencar. I va ser molt bonic perquè va ser un somni, una idea que vam fer realitat un grup d'amics. I a partir d'aquest somni i aquesta bogeria que deia l'Artur, ens ho vam currar molt i vam fer planos i vam anar als bancs i
bueno,
vam fer...
és que 25 anys,
amb una teníeu energia, 25 anys,
23,
amb una energia que pa què, no? Saps? Vull dir que en aquell moment pensàvem que no sabíem ben bé el que estàvem fent, però també t'haig de dir una cosa, que vam tenir molta sort perquè van com ajuntar-se moltes coses que entre l'Ajuntament i ajudes i cap aquí, cap allà, va sortir una cosa que al final va ser un projecte real que hem viscut fins ara, o sigui, tots els estius.
Caram, 32 anys i tant si ha estat real. Després parlarem una mica de la trajectòria, però en aquells inicis això partia d'aquesta imatge que teníeu d'Eivissa, però aquí partia del no-res, és a dir, allò com va ser una licitació, va ser l'última concessió que va donar als ajuntaments abans de la que es donarà ara? Com, en quin moment va coincidir això? En quin moment va ser?
Bueno, això va ser, era un moment que havia una... També havia, per part de l'Ajuntament, havia l'Anny Miró, que era una màquina de fer coses, i ella volia canviar les coses a les platges, i teníem clar que s'havia de canviar el que havia. I llavors nosaltres vam trobar aquest espai que complia la normativa en el sentit de metros entre un xiringuito i l'altre, i ens va dir, bueno, li hem presentat el projecte, i va dir, hòstia, això m'agrada. I ens van començar... no facilitar les coses, però vam estar un any i mig, quasi dos anys de paperam, i hi havia una empresa que estava fent el pla d'ús...
Bueno, de fer empresaris!
Mira, curiosament, una cosa molt semblant a la d'ara, no? Hi havia una empresa que estava fent el seu pla d'usos i nosaltres, bueno, ens havíem introduït, vam veure-ho ells també bé, i a partir d'aquí va néixer. De fet, això fa 32 anys, hi ha hagut dos concursos en aquests 32 anys. Però, esclar, va ser el que ha dit una mica la Cris. Vàries casualitats que ens van anar molt bé i ens van trobar, vam trobar unes quantes portes obertes. A nivell Déu també ens va ajudar molt en tramitacions i paperam, que en aquell moment no teníem ni idea.
I que ho vam aprofitar.
No, és que ens va anar molt bé, sí, sí. La veritat, la tendència de l'Ajuntament anava a favor de lo que nosaltres volíem muntar, no?
Sí, l'apoyo aquest va ser bastant important i nosaltres ens vam sentir molt recolzats, també.
I no sé com, mirant-ho ara en perspectiva, com recordeu aquells inicis, perquè... Clar, d'alguna manera vosaltres teníeu, entenc, una idea, el que havíeu vist, a Eivissa, tot plegat, però no sé si mai a la vida haguéssiu imaginat que això s'allargaria 32 anys i que això d'alguna manera agafaria aquest pes a la història de Sitges, perquè al final el seu Salito també ha deixat empremta, no? I probablement té un segell que tots recordarem i que ja veurem si algú pot continuar o no. Joaquim.
Mira, jo diria els inicis de Bojos. Moltes hores treballant. Jo recordo els primers Sant Joans que ens vam quedar, jo crec que va ser l'Artur i l'Eugeni,
entraven les hamaques, entraven les hamaques,
no ens fotessin foc a les tombones, i la veritat és que més o menys en aquell moment ja tots començàvem a treballar, i per exemple en el meu cas era treballar entre setmana a Barcelona i els caps de setmana al Sausalito, vull dir que no tenies ni res, o sigui, no respiraves, però tots anàvem igual, perquè no hi havia els que estaven tot el... És a dir, al Sausalito tampoc feien dies de festa, i eren moltes hores, amb moltes ganes, amb gent que al principi no teníem clar, però que vam començar a contractar perquè ens donés un cop de mà, i sort de la gent que al principi i durant aquests anys han passat per allà, que la majoria ha sigut gent del poble, estudiants, jo crec que...
Bueno, quasi tots la primera feina.
No sabria apuntar-ho, però ha passat mig poble per allà, vull dir que...
No sé quanta gent pot haver passat, no tinc ni idea, estaria bé comptar-ho. De fet, volem un dia m'hi vull posar perquè estaria bé fer alguna cosa per tots els que han passat per allà. Però és que ni idea, hem passat 200 persones, és que no tinc ni idea, perquè a més són plantilles que varien bastant. Sí que és veritat que nosaltres sempre hem agafat gent jove perquè durés una miqueta, per dir-ho d'alguna manera, no? Llavors hi ha hagut com a tandes de 4 o 5 anys, que és el que la gent tarda en acabar una carrera, no?
Eren estudiants, sí, la majoria que feien la feina d'estiu, no?
Tots menys 2 o 3, perquè necessita gent que no depengui dels exàmens, i pugui venir cada dia... Però tots eren estudiants i allà ha crescut molta gent de Sitges i ens hem fet amics i diverses generacions, perquè clar, són 32 anys en blocs de 4 o 5, es diu que han canviat molt.
I de fet vosaltres n'heu parlat i en parleu molt de l'equip, no? Del personal, d'alguna manera és també el vostre segell, no? És el segell Seu Salito, i d'alguna manera neix amb vosaltres perquè sou 5 amics que us engresqueu en un projecte i surt bé, i no sé si ho llegia també en algun post, que continueu sent amics, que això també té molt de mèrit. Després
té més mèrit que els 32 anys del bar, crec.
Clar, 5 anys de projecte en comú, no?, d'alguna manera, i encara esteu aquí tots 5 recordant, caram, és a dir, diguem la importància de l'equip, no?, de les persones, més enllà del negoci en si.
A veure, jo diria que aquí hi ha dos pilars importants. Un és l'Artur, que és el que ha portat el xiringuito fins ara, i l'altre són l'equip de gent, que han sigut sempre aquesta gent jove que ha donat una energia increïble i que l'Artur ho ha sabut portar molt bé. Jo crec que aquestes dues coses han fet que Seu Salito...
Home, la gent parla del Seu Salito, en el sentit potser que sí que hi ha un servei de coses cuidadetes, del llençol i tal, però el següent comentari sempre és sobre el servei. I això, quasi costa més això que funcioni tot el... Bueno, quasi no, segur. El que costa més és que d'un equip tothom es porti bé. I això a vegades dona més feina que inclús cuidar la clients, no? I bueno...
I una paciència,
una feina que sense donar-te'n compte, no? Sense donar-te'n compte. Això ho veus després, sense donar-te'n compte la vas fent. I al final sí que hi ha un rotllo que i això es traspassa al client contínuament.
Aquesta construcció de l'equip, no?, que funcioni a dins perquè després a fora també es vegi, no?
Uns sous que estiguin bé, que no fer moltes, no fer hores extres, o sigui, que la gent
vagi... Tracta bé el treballador,
sí,
vaja.
Sí, no, és que per mi és bàsic, ho anàs veient amb el temps, però tampoc és una cosa que portis premeditada, això. Però ho vas veient, que dius, hòstia, si aquí hi ha mal rotllo, acabarà malament això. Llavors t'esforces molt en que hi hagi bon rotllo, no?
Bueno, i amb teixir complicitats, eh? Amb fer-los sopars, convidar-los a la masia, quants anys hem anat a la masia a sopar, o fer sopars al Sausalito. La gent, quan parles amb ells, et diuen, l'Artur, el millor jefe que he tingut mai.
Això, bueno, però en aquest sentit, però en aquest sentit em considero un tio raro, eh? Sí, sí, perquè quan diuen això també vol dir que comercialment no és perfecte, no?
Bueno, però no tots són els diners.
No, d'acord, però és una cosa que per sort hem estat d'acord els cinc sempre, perquè també he sigut molt bàsic amb aquí, de mantenir uns preus el màxim ajustats possible perquè pugui venir molta gent diferent, no fer una cosa elitista, perquè ho podries plantejar així també. I això ha sigut un esforç constant, que al final la gent, pues, d'alguna manera sí que ho intueix, no?
Clar, i després, un altre aspecte important, i és el valor o com heu tractat amb aquests joves, que en molts casos, com deies, Cristina, és la seva primera feina, no? I que probablement no sempre se senten ben tractats en aquestes primeres feines, no? És a dir, les feines, tots sabem, dels estudiants, d'alguna manera acostumen a tenir molta rotació, més enllà de perquè acaben la carrera, sinó perquè no se senten a gust i duren un mes aquí, un mes allà. No era el cas del Sausalito. Veies, doncs, a la gent això, uns períodes de temps fins que acabaven la carrera i trobaven ja d'alguna manera...
Fins que volaven sols, sí, per no, la vida.
No, però és veritat, la majoria repetien, per dir-ho d'alguna manera, no? Fins, no? Sí que n'hi ha algun, evidentment, hi ha molta gent que ha passat que només ha pogut venir una temporada per mil coses, però en general sí que, conya, això també és una satisfacció pel que ho porta, perquè dius, hòstia, volen tornar, doncs anem bé, no?
I l'últim dia que ens vam despedir van venir molts d'aquests, molts. Van passar un moment o un rato, però molta d'aquestes persones, moltes.
Què heu après en tots aquests anys? Ara que, d'alguna manera, imagino que heu fet tots mirada enrere, no? I fas com una mica un repàs i tot plegat. No sé si sentiu que heu après alguna cosa, més enllà del negoci en si, eh?
Jo després de llegir tots els missatges que hem anat llegint i tot això, sí que te'n dones compte que han passat dècades i d'aquestes dècades has anat veient a moltíssima gent néixer, clients que portaven els seus fills, que els fills s'han fet grans i després m'han portat els seus fills, o sigui, m'he fet gran jo aquí, però gran amb molt de carinyo, o sigui, me'n porto moltíssim de carinyo, i sobretot dels treballadors que han estat per allà, que bueno, han sigut la meva família d'estiu, i que són carinyos i amores que no se pierden, vull dir, jo sobretot molt de carinyo.
Jo crec que hem après que la vam encertar amb la decisió, no, això que deia l'Artur, és a dir, no busquem el màxim benefici, busquem entre nosaltres cinc tenir un punt de trobada i mantenir la relació, i busquem oferir un servei, en aquest cas a les platges, que d'alguna forma la gent s'hi sentís bé i volgués tornar. I això ens passava els primers estius que estàvem, jo em recordo, no sé si va ser el segon o el tercer, que van ser senyors que parlaven castellà, oye, joven, el Sausalito, es que nos lo han recomendado, eren de Madrid, i t'estic parlant del segon o el tercer any. O sigui, l'experiència aquesta de que et vingui un senyor de Madrid que t'expliqui que unos conocidos li han recomanat el puesto, dius, hòstia, ho estem fent bé. I per tant, l'ensenyança és aquesta, i jo penso que no ens vam equivocar gens en el plantejament del model de negoci. Hi havia gent que ens feia, això, teniu que muntar unes franquícies i teniu... Escolta, no ens atabalis, ¿vale? És a dir, la idea és mantenir l'amistat, muntar un servei a Sitges i donar l'oportunitat a la gent que treballi. Escolta, si vam uns calés, fantàstic, i si no, pues no passa res.
I això va perillar mai? En algun moment, algun d'aquests plantejaments, mai. Potser de fora, algú li va fer pensar, home, potser sí que podríem guanyar més diners si apostéssim per aquí? No.
Bueno, jo el primer, el que estava allà, el primer, vull dir, clar que t'ho planteges, perquè dius, hòstia, hi ha dies que vas molt saturat de feina i inclús hi ha hagut dies que no hi has arribat com tu voldries, no? I quan acaba aquell dia dius, hòstia, potser sí que si canviem de plantejament això no passaria. Però bueno, sortia de la idea inicial que nosaltres volíem, que era una cosa que pogués anar tothom. Un màxim tipus de gent. Allà pot venir una persona jove a prendre una Coca-Cola i pot venir una persona més gran i amb més estatus social i econòmic i a prendre un gin tònic. si tu ho enfoques d'una altra manera, canviaràs la clientela, això és evident. Potser sí que guanyes més calés. Però com que partim d'una espècie de filosofia, encara que això no crec que sigui molt habitual avui en dia en un negoci, eh? Perquè en un negoci avui en dia valen els calés i punto.
De fet, no és gens habitual, probablement d'aquí també la gràcia, no? La
podria
característica.
Podria ser que això tingués molt a veure amb aquest carinyo que la gent ha agafat, no? Que és aquesta filosofia de tu, servei al màxim i preus el màxim ajustat possible, dintre del que et doni la cosa, clar.
A més, a Sitges no hi havia la possibilitat d'anar a prendre el sol i que et servissin una amanida, un gin tònic, una Coca-Cola. No, no.
Sí, l'innovador va ser això.
I això és el que vam trobar a Eivissa, i a la gent li encanta, a tothom li agrada anar a la platja el dia que vol anar a la platja i sentir-se així.
S'has dit amimat?
I com una reina.
No, només posar tauletes a les hamaques ja va ser una cosa que...
Clar, i de fet, no feia, no? És una cosa que després s'ha anat traslladant i estenent a la resta de xiringuitos de Sitges, perquè
bueno,
ara
l'estrany... Hauria passat igual, perquè clar, si no ens ho inventem nosaltres, hauria inventat
bueno,
un altre.
Però vam ser nosaltres.
Però bueno, però sí, però en aquell moment nosaltres ho teníem claríssim. Aquests venien d'allà, estàvem tots il·lusionats amb una història, volíem fer una cosa com la d'allà, que ens recordés allà. No ha pogut ser mai com Eivissa perquè la clientela és diferent, llavors amb el temps tu et vas adaptant a la clientela que veus que tens, però la idea original era el que tenien allà, intentar fer-ho aquí.
I aquesta adaptació a Sitges trobo que també és molt marca de la casa, és a dir, d'alguna manera el Seu Salito també sempre ha posat molt en valor Sitges al municipi i als sitgetans, no? És a dir, entenc que era un xiringuit on hi anava molta gent de fora, però també hi anaven els de Sitges i de vegades no sempre passa això, no? Moltes vegades és difícil de combinar, quan fas un negoci d'aquestes característiques hi ha molts que els destinen molt al públic estranger i altres molt al públic local, però que tots dos conflueixin en un mateix lloc és també, entenc, forma part també del segell de la
fet,
marca.
De fet, va haver un any que vam fer, bueno, a partir de, no marco quin any era, quants anys portàvem, uns quants, que vam fer un anunci per passar el Prado i era expressament dirigit a perquè volíem que vingués més gent d'aquí.
De Sitges.
Perquè només passava el Prado, no era un anunci que passés a tota la comarca i tal, no? I era per una mica perquè la gent de Sitges, que és la que acostuma anar al cine, bueno, li arribés que estàvem allà.
I va funcionar?
Mai saps si funciona això. Va venir gent de Sitges, però aquestes coses com quan reparteixes flyers, mai saps si funciona això. Et pots imaginar que funciona o que no. També el fet de que treballes molta gent de Sitges, venien molts amics dels treballadors, molts amics dels amics, i llavors tot això també fa que la gent de Sitges tingui, bueno, una porta més oberta perquè coneix molta gent dels que treballen allà. No?
Si haguéssiu de dir quin ha estat el moment més dur en aquests 32 anys del Seu Salito, el tindríeu clar?
Avui hem tret el cartell.
Avui.
Potser crec que avui és el dia més dur.
No riguis, perquè...
Sí, és veritat, home. Després...
A mi se
t'encongeix el cor.
Sí, home, clar.
Després, sí.
Ara pensa que aquella pedra ja és buida, saps? Vull dir, la mires i dius, puà. Bueno.
De totes maneres, l'escolta.
Però bueno, és així, eh? Vull dir, no... Ja està.
La decisió de tancar portes, entenc que coincideix amb el moment aquest de noves licitacions. Com ha anat això?
Mira, la principal decisió és que jo ja feia... No, és veritat.
Tu, que és l'Àrtur, que és qui ha estat allà.
Fa un o dos anys que ja...
Jo ja
amb aquests ja els hi vaig dir, escolta, no, jo se m'està acabant la gasolina. Vale? Llavors, la part més important és que jo personalment no tinc moltes ganes, no m'hi veig ara serien, això són un concurs de 5 anys i potser 5 més de pròrroga, és un projecte de 10 anys, és un projecte on has de fer una aportació econòmica important, veus que reduiran el número de maques, veus que no hi ha tendència a posar sorra al municipi, no veig que vinguin uns moments molt alegres per aquest sector, no? Això juntat amb que jo ja ho tenia mig clar i tots esperàvem una mica el concurs perquè és el moment.
Bé, perquè era com un anunci, no?, que anava...
Ho sabíem, sí, de fet, tenia que ser l'any passat, aquest concurs, va llegar perquè el Covid no va permetre a l'Ajuntament fer els tràmits. Però ha sigut més que res per això, i a més, cada dia ens estem donant més petonets d'haver-ho decidit. De moment sí, perquè cada dia veus una notícia que dius, hòstia, ara l'altre dia veiem el Pla d'Usos que no se sap ni si es podrà posar la nostra terrassa i el nostre local, hi ha dues opcions en la nostra platja. La que estem ocupant ara i una altra per si costes no permet.
Sí.
Dic, bueno, tu imagina que ara nosaltres hem de presentar per un projecte de 10 anys, canviar tot el material, no saps si aniràs al mateix lloc, seria un altre lloc diferent. No, no m'ho dic mantenir el mateix, seria una altra història.
El sistema burocràtic de tot això és com una mica...
L'administració, tres administracions, és una bogeria. El món de les platges és una locura. Eh?
A nivell, Generalitat.
Potser això que preguntaves, els moments més durs, els moments més durs és quan, quan Costas ens ha dit que no podíem muntar una terrassa, que la teníem que desmuntar, encara que la tinguéssim muntada perquè el mar havia pujat molt i no, no hi havia els metres suficients. Quasi diria que els moments més durs a nivell de la feina... a part de dies molt, de molta feina d'hostaleria bàsica, sí, de tute, han sigut amb problemes de permisos i de normativa.
Clar, és que aquest negoci té com moltes característiques que el fan especial, no? I que probablement també el fan com difícil i alhora li aporten coses boniques. No? Una és que es treballa un període de temps, no? Que és el període de temps vacacional de l'estiu, i és... tots els dies de la setmana, gaire, totes les hores, tot acumulat, tot molt concentrat, en un moment en què els altres està tothom com de festa i de vacances i tu estàs allà donant el màxim. Altre és això, que aquest negoci hi juguen moltes administracions i moltes normatives que de vegades un no entén, que canvien d'un dia per l'altre i que t'has d'anar acoplant a totes elles perquè aquest negoci continuï tirant. Clar, això entenc que també fa difícil el continuar caminant, no? I sobretot el pensar en a llarg termini. És a dir, no sé si en aquest negoci es pot pensar a llarg termini o un treballa una mica més en el dia a dia.
Tal com està el tema, penso que és difícil. És a dir, l'Artur estava fent esment del tema si puja el mar o baixa el mar, si hi ha més sorra o hi ha menys sorra.
Clar, aquest és l'altre hàndicap, que depèn d'això.
I aquí pensa que ve un temporalasso i se te'n van 3 metres de sorra o 4 com si res. I això és el que hi ha. I com que les platges estan com estan, doncs diríem aquesta planificació a llarg termini, qui sap...
Però nosaltres ja hem treballat a llarg termini, sí, des de l'any 89 fins al 2021, mira quin llarg termini,
sí.
I hem d'estar agraïts, ja hem pogut gaudir d'un negoci, hem fet gaudir la gent, ens ho hem passat de conya i ja està, doncs ara, ara un altre tindrà l'oportunitat.
Animaríeu algú altre? Animaríeu algú? Si ara ho vingués algú...
Amb energia, gent de 25 anys que agafin força i ho facin.
I
tant. Que sí, però que s'apoyi.
I amb les novetats que porta la gent de la seva edat i la seva música i el que sigui, clar que sí.
Sí,
però amb recolzament, perquè és que si tot està prohibit...
amb facilitats,
és posar pedres cada moviment... al final et vas tirant enrere i te vas encongint i al final doncs això
no,
és el que passa.
Pris, ara que parles de posar pedres, és a dir, què vam fer el mes abans d'obrir el Sausalito a la platja? Hi havia uns pedruscos, sí, allà que mano a mano els anàvem traient i els anàvem tirant cap a les illes.
Bueno, ja et dic jo, 25 anys, no?
Bueno,
ara jo no puedo con esta roca.
Ara nosaltres no estem per aquestes històries. Animam algú, òbviament. És a dir, si nosaltres vam ser capaços d'anar traient els rocs i de superar totes les dificultats que hi ha hagut, segur que hi haurà gent que serà capaç de muntar algú igual o millor, sense cap mena de dubte.
I ara que parlàveu que la Judit feia referència a la música, el que no sé, no tinc clar, és si algú jove vingués ara i agafés el xiringuito, el negocés, si sonaria això, que jo ho he escoltat al Sausalito moltes vegades. És que els que hem passat pel Sausalito en algun moment de la nostra vida, Bob Marley sonava dia sí, dia sí, també, jo no sé, era per aquesta reminiscència hippie que venia d'Ibiza o per què, no ho sé, però mira, Bob Marley sonava sempre. Ara no sé si sonaria gaire, eh?
No, sona menys, eh? També sona, eh? Perquè a mi però és molt curiós, perquè moltes vegades la música depèn de qui treballava, dels treballadors. Sí, sí, és veritat. Anàvem més cap a una banda de música. A mi m'agrada tot tipus de música. Sí que penses una mica sempre que li pot agradar el que tens allà estirat, no? Però depèn del tipus de treballador, doncs anàvem cap a un estil un any, hi ha hagut anys que sigui més funky, perquè a mi també m'agrada i tal, però i amb el temps ho he tingut que parar una miqueta, no? Els últims, clar, hi ha un moment que dius, hòstia, ara ja no sé si anem bé o no anem bé.
Els últims anys entrava el reggaeton.
Perquè la música sembla que no, sembla que no, però és superimportant.
Clar, no, no, i t'ho preguntava per això, perquè d'alguna manera imagino que fa 32 anys que començàveu, tampoc no era normal que un xiringuito tingués aquest ambient musical, no?
Hi havia molts puestos que sí, home, jo també era més hippie que ara, però...
Tots érem més hippie.
Però
bueno, també anàvem amb medidor, eh? Ja que ens medien...
El limitador, no. A veure, també sempre hem posat una música ambient, hi ha altres xiringuitos que han optat per altres opcions, nosaltres era una cosa...
A vegades se'ns anava la olla, eh?
Sí, però vull dir, el volum, tot això era una cosa... que acompanyava, no era una, no podies convertir jo en una discoteca perquè a més a nivell de normativa tampoc es podia, no? Era una música en aquell moment, bueno, no sé si en aquell moment ja es deia, però bueno, que quan es deia chill out, no? Quan va començar el chill out, doncs era chill out. El que passa que dintre d'això, perquè hi ha un moment, tu també et canses, tu saps allà 14 hores. Si poses només chill out, inclús els que estem allà treballant ens cansem del que sona. Llavors intentes posar una mica de tot i bueno, teníem...
I ara encara, perquè ara Spotify, no sé què, no sé quantos, abans era una cinta que si no teníem temps anava donant voltes.
Sí, anava per CD, no? Amb CDs.
Com i, un bueno, musical.
Vam comprar un equip que podies carregar 6 CDs i allò era el gran invento de la música moderna, no? Quan va entrar l'MP3 ja ha sigut una bogeria, ja l'Spotify ja no parlo, perquè a més això que deies que no saps si sonaria si algú munta alguna cosa, podria ser que sonés, perquè la gent jove amb l'Spotify està descobrint moltes músiques nostres, de la nostra època, que no s'haguessin anat a comprar el CD. Però amb l'Spotify sí.
Clar, tenim aquí
I quan una música és bona, és bona.
Tenim una biblioteca musical a l'abast de tothom ara, increïble. Us ha quedat alguna cosa per fer el seu salito? Hi ha alguna cosa que diu, ostres, això... ens hagués agradat molt fer-ho.
Mira, vam tenir un projecte que era molt xulo, que el pas que era va ser inviable, que era muntar un petit xiringuito i una barra circular a la illa, aquelles dues illes que hi ha allà, pues convertir una de les dues illes en un raconet més, no? I posar una passera que anés de la barra a la illa.
Per donar servei als vaixells, als barcos allà amarrats.
Si pogués haver una mà. I es va quedar pel camí, va ser a nivell normativa era supercomplicat, no teníem espai al local... Vam mirar també el local que havia un sota escala, però el vam obrir i està tot ple de runa del passeig. Es va anar morint, però hosti, era maco, ell era guapo. I després una mica més de concerts, que no ha sigut mai el nostre fort. Perquè...
Bueno, les nits, no? I les nits també, sí. si haguessin sigut una mica més llargues, jo crec que...
Haguessin funcionat.
Sí, només vam enganxar una època, ara ja no tant, que les, quan van començar, primer no es podia obrir de nit, després quan obries de nit tenies que tancar a les 12, tot això et complicava molt qualsevol servei, perquè a les 11:30 bueno, que cerramos, i la gent estava acabant del sopar i esperava l'hora de la copa, no? I llavors no hem tirat molt per aquest camí. I lo dels concerts, clar, és un puesto acollonant per fer concerts, acollonant, quan els hem fet amb la punta de fondo dius, hòstia, no. Però clar, el problema del concert és treure-li rendiment amb un puesto com el Xiringuit, com el Sausalito, perquè el passeig és una grada, vull dir, no és un lloc que copis entrada. I això has de dependre només del que consumeixi la gent. Si tu vols un grup de música que suene bien, els caixers ja comencen a picar i a recuperar això. A nivell de negoci, no. Els pocs concerts que hem fet ha sigut com per promoció.
No? Clar, aquest debat de donar-li més activitat a les platges, a Sitges, d'alguna manera ha estat sempre present. Sembla que ara està bastant capat per un tema de normativa. I no sé si vosaltres, que... heu tingut un negoci a la platja, com ho veieu això? Perquè clar, són com dos mons que xoquen frontalment, no? Les ganes de fer activitat, de donar vida a un espai públic, en aquest cas que és la platja, encara que hi hagi un negoci privat que gestioni un xiringuito, i que xoca frontalment doncs, amb aquesta qüestió més mediambiental, no? De protecció, de preservació d'aquest món de la platja.
Jo penso que estem en una platja urbana. Si estéssim, no ho sé, amb unes cales allà a Menorca protegides en un espai natural, encara entendria aquesta filosofia, però estant en una platja urbana, jo penso que a tot arreu es fan activitats.
No, a més, a veure, això del tema dels concerts era perquè no volíem, eh? Al tanto, si ens haguéssim espavilat, es pot fer, no pots fer un concert cada dissabte, ara ja sí, però es pot fer. Però clar, nosaltres no volíem un concertet.
Volíeu algú que sonés bé.
Si ho fem, ho fem bé, no? I llavors això és otra, és otra pel·lícula.
Judit?
No, anava a dir que tota la música en viu és desitjable a tot arreu. Quan la Palmera Torta feia aquí els concerts, jo penso que és una passada. I que aquest poble això no s'està fent. Alguna cosa passa i s'hauria de fer a les platges, a les places, on sigui.
Perquè és complicat.
Ho trobo faltar, això ho trobo faltar.
Falten facilitats per fer això. Vull dir, si la tendència municipal és no fer-ho, encara més. Vull dir, ha de ser algú que ho posi fàcil perquè es pugui fer, perquè això...
A més, hi ha molts grups locals.
Si fas això, no guanya el del xiringuito. Una cosa que s'ha d'entendre és que les platges, tot el que faig a les platges, guanya el que té el local i el negoci i tot, però guanya el poble, guanya el d'hostaleria, guanya el de comerç, la gent sap que després d'allà es pot anar a prendre una copa, vull dir, és tot un conjunt de coses que hauria de ser per tot arreu, no només a les platges. I les normatives, en general, en tots els negocis, no faciliten res.
No.
Ho compliquen tot.
En aquest sentit, heu sentit que anava una mica en equip en el món de, en el sector de les platges? O anava tothom una mica cadascú
no,
per la seva?
No, aquí tenim la gran sort de l'associació de platges. Això és una... Em sembla... La gent que, clar, quan ho sents des de fora, diu, bueno, tant se n'associeu. No, no. Sort que estàvem associats perquè moltes coses hem pogut aconseguir-les perquè érem molta gent fent força. No jo vaig a l'Ajuntament i demano això, després va un al cap d'una setmana demanar una altra cosa. No, no. Érem un grup, bueno, ho som, ja no som l'associació, però ja no tenim contracte, però encara som l'associació, i això ens ha fet més forts, molt forts.
Per tant, la unió, d'alguna manera, allò de la unió
sí,
fa
sí,
la força,
totalment,
funciona,
aquí totalment,
eh?
Home, tots tenim uns interessos comuns, però...
I som molt diferents.
Molt millor.
Molt. No, és una de les característiques,
costa,
també, no?
Que molt, cada platja és el seu món. Aquesta associació costa molt, també, mantenir-la, i tots els presidents que han passat, i el Manel Ares, han fet una feina... perquè no és nada fàcil, tots tenim un interès comú, però tots som gent diferent.
Ara ja sí, ja us heu acomiadat, avui has dit que ja heu tret el cartellet,
sí,
entenc
que avui
ha estat un dia dur, imagino, també a nivell emocional. Jo no sé si l'estiu que ve com us el plantegeu.
Jo no sé quina platja aniré.
Clar, és a dir...
Home, jo, després de 30 anys, crec que...
Anirem
podrem,
a la platja?
Sí, podrem viure com una família normal cada estiu, anant a algun lloc.
Clar, ja això a nivell familiar,
no,
clar,
a nivell familiar
desapareixes, bueno, perquè ella i jo som parella, evidentment,
sí,
no?
Sí.
Suposo que s'ha entès.
L'Antoni i la Cristina som parella, si algú no ho sabia.
I llavors, clar, hi ha 4 mesos que no ens veiem.
No, clar, bueno, això canviarà, no?
I
serà...
ara ens veurem més.
Això pot ser bo?
Clar.
O pot ser dolent.
Ja t'ho diré, ja t'ho diré. Ja us ho direm com va.
Clar, i jo no sé si coneixo totes les platges de Sitges. Algú que està treballant d'alguna manera a una platja tot l'estiu, quan, clar, s'acaba la temporada de platja, entenc que hi ha platges que...
No hi ha anat mai.
Que no hi has anat mai.
No, jo no. Em passen moltes coses, no només a les platges, però... Però no, clar, tu estàs a lo tuyo. I ara tampoc ho podré fer, però ja seran unes altres platges. Jo he perdut l'oportunitat de visitar els meus companys. Hi ha gent que ho ha fet, perquè per Mariana han passat molts, hi ha gent que fa rutes, però no, és veritat, jo m'ho he perdut.
Serà segur un estiu diferent aquest que ve, però vaja, en qualsevol cas, el que queda clar és que el Sausalito ha format part de la història de Sitges. Jo crec que fins i tot es podria dir que va tenir un impacte transformador en el sector de les platges, perquè va ser molt pioner en el seu moment, i el que va començar fent el Sausalito després ho hem vist estendre d'una altra manera, un altre estil, però a totes les altres platges de Sitges, i d'alguna manera doncs això també queda no només en la memòria, sinó que quedarà doncs a nivell també d'arxiu municipal, no? A nivell de fotografies, d'escrits, tot plegat, forma part de l'història, i després tota la gent, no? Tota aquesta gent que vosaltres comenteu sempre, aquests, no sé si 200 persones, no sé quants...
El Salito Team.
El Salito Team, exacte, que ells sempre recordaran tot plegat. Moltes gràcies per haver vingut avui aquí a la ràdio a parlar una mica del Sausalito, de la història d'aquest xiringuito de Sitges, que ha tancat persiana, que ha acabat, però que ens quedarà sempre en el record. Cristina, Judit, Artur, Joaquim, moltes gràcies. També a Berni, que no ha pogut venir, però que també el tenim present. Gràcies per haver fet el Sausalito, per haver-nos deixat gaudir a molts d'aquest espai, i molta sort d'aquí en endavant.
Pues moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Gràcies.